13 minuts i arribem al punt de les 12 del migdia. A aquesta hora toca aixecar el cap, mirar cap al cel, mirar als estels, i ho fem com sempre amb la Carme Mas, sotspresidenta de l'Associació Astronòmica Vall d'Oreix, Sant Cugat. Molt bon dia, Carme.
Hola, bon dia.
I benvinguda un dia més al Sant Cugat a fons.
Gràcies.
Tenir-te aquí. Avui volem donar una oportunitat al SETI. Però què és el SETI, Carme?
Bueno, és la recerca de vida intel·ligent, l'agència espacial de la NASA. I avui volia parlar precisament d'aquest tema perquè últimament m'estan arribant notícies una mica, com te diré, estranyes, en el sentit de que s'estan preparant festes per aquest 2012 als cims de muntanyes, la gent han de pagar quota, perquè diu que venen uns extraterrestres que ens salvaran de la crisi, que ens donaran solucions. Home, jo penso que hem de ser més seriosos, i he pensat, bueno, mira, parlarem una miqueta d'això, una miqueta més científic, o si tu vols més amateur, però seriós.
Caram, la pregunta seria, segurament a l'univers no sé si estarem sols, però llavors la cosa seria, aquestes civilitzacions extraterrestres que estem esperant perquè ens salvin de la crisi s'han tornat invisibles perquè de moment no les hem vistes.
Sí, bé, en principi m'has demanat perquè si podien donar una oportunitat a SETI, no? Realment no ho sé si els hi podem donar una oportunitat. El que sí sabem és que han confirmat l'existència d'un planeta que se'n diu Terra 2.0, i és pels científics de la NASA, que també l'anomenen Kepler 22b. I aquest planeta té algunes característiques molt similars a les de la Terra, en una zona habitable que gira al voltant d'una estrella que encara és de nom desconegut. Però bé, aquest Kepler 22b, o Terra 2.0, és 2,4 vegades, segons he llegit, més gran que la Terra, i es troba a 600 anys llum de distància. Aleshores, la temperatura mitjana diu que a la superfície diuen que és de 22 graus Celsius, però no es coneix encara la composició exacta. Sembla que està format per roques, gas o líquid, però no ho sabem del cert, eh? El seu descobriment del tot planteja reptes, sobretot a partir de les imatges del telescopi espacial Kepler, dissenyat precisament per observar amb raig fix en el cel nocturn, i fa un radi, escombra un radi d'un màxim de 150.000 estels, o sigui que tenim l'oportunitat de veure alguna cosa. I pel que fa, repeteixo la pregunta de SETI, ara el que fa és buscar si realment hi ha vida intel·ligent amb aquest planeta que acabo d'esmentar, la Terra 2.0, que està en el seu punt de mira, i de moment això és tot.
Clar, vist això, la gran pregunta seria, jo la resposta me la puc imaginar, però estem sols a l'univers?
No ho sé. A veure, quan mires el cel profund,
sí,
sempre et preguntes si hi ha algú, o si algú t'està tornant la teva mirada, si hi ha vida en algun altre lloc, i de manera intuïtiva se sent com una necessitat de que no estem sols. És a dir, a veure, per cadascuna de les 2.000 estrelles que podem veure a ull nu, hi ha altres 50 milions d'estels a la nostra galàxia, que és una galàxia de 100.000 milions de...
Caram.
Imagina't, sí, sí, enorme. Sí. Llavors, clar, segurament que hi ha un altre punt blau allà fora, una llar per la vida intel·ligent com nosaltres, però en realitat no ho sabem encara.
Clar, i a més, acostumem a pensar que aquesta vida que hi ha més allà és supercivilitzacions, podríem dir. Llavors, aquestes civilitzacions sovint es parla de que podrien ser els forats negres qui els proporcionen energia.
Ui, ui, aquesta pregunta és molt sèria. A veure, a veure, Sergi, nosaltres vivim la nostra vida en tres dimensions espacials, no? Confiats el que confiem en el que veiem, amb els nostres telescopis, que és tot el que, i veiem tot el que existeix, el 4% de matèria visible, ignorant la possibilitat d'altres possibles mons superiors que tinguin una imatge com la nostra. Però nosaltres tenim una imatge mental del nostre univers, que aquesta imatge mental ve sostinguda per teories, i la vida intel·ligent és el que tenim. El que no podem fer és tancar el progrés o tancar la vida com si estigués evolutivament tancada. Això sí que no ho podem fer. Si els forats negres poden proporcionar energia, bé, cal saber que tot que un forat negre és el cadàver d'un estel·lar, és a dir, és l'astre que queda després de la mort d'una estrella. Això sí, d'una estrella molt massiva, que té una vida molt curta, que les estrelles són estrelles de tipus molt massius. La raó d'aquesta vida tan curta, pel que he llegit, és que consumeixen tot el seu combustible d'una manera molt ràpida, és a dir, van cremant el seu nucli i successivament hidrogen, heli, carboni, oxigen, neó, magnesi, silici, i quan ha arribat la fase en què el silici s'esgota, el seu nucli, es desencadena una explosió de supernova, que és un dels fenòmens més energètics que tenim o té lloc a l'univers. I doncs, en aquesta explosió s'expulsen totes les capes de l'estrella, excepte el nucli més intern, que normalment passa a ser una estrella de neutrons. Aleshores, hi ha vegades que el nucli estel·lar supera tres vegades les masses del Sol. En aquest cas es produeix un col·lapse que dona lloc a allò que en física es coneix com a singularitat, és a dir, un punt amb una densitat infinita on les lleis de la física deixen de tenir validesa, i aquestes singularitats són els forats negres. Ara bé, si un forat negre pot garantir el que m'estàs preguntant, no se sap. Sí, perquè no, perquè els efectes gravitatoris que produeixen són enormes, i d'aquesta manera s'ha pogut detectar molts forats negres a la nostra galàxia, és veritat, però que puguin ser els responsables de proporcionar energia a supercivilitzacions, això sí que és una pregunta retòrica impossible de contestar.
Vaja. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Tornant al SET i les dades de Kepler, del planeta aquest Kepler que comentàvem ara mateix, quins resultats extraiem d'aquestes primeres observacions?
Sí, a veure, per la recerca que he fet, ara el telescopi espacial Kepler ha començat a trobar els primers exoplanetes en la grandària de l'infinit, de l'univers, no? Semblaria natural que el programa SETI, per la seva composició de voler buscar vida intel·ligent, pogués donar-nos dades molt certes de el que està analitzant o el que ens està arribant del telescopi Kepler. Però bé, el que estan fent ara és processar les dades obtingudes per Kepler des de començaments de l'any 2011. Fixa't bé, i s'han trobat algunes senyals interessants. Una senyal candidata és la referida a un objecte Kepler que es diu KIO, COI, però fins ara totes aquestes senyals poden ser explicades, diuen, i pot ser per veritat, per interferències terrestres, perquè si un senyal individual ve de múltiples posicions del cel, com algunes ho fan, el més probable és que siguin interferències, és a dir, que les dades que donen el SETI les hem de qüestionar i posar en un interrogant.
Caram, si et sembla, Carme, passem una miqueta més endavant, ens queden 5 minuts de secció. Parlem sobre la vida extraterrestre. Diguem que aquestes, si ens trobéssim amb extraterrestres, què passaria? Seria possible trobar-nos amb extraterrestres? És una cosa probable?
Si mires la Terra des de l'espai, sí, és molt clar que hi ha vida intel·ligent.
Clar.
Ja pots identificar les llums de les ciutats i demés. Tanmateix, la manera d'escoltar extraterrestres, que seria o és a través de senyals de ràdio, no funcionaria molt bé. Un problema és que, contrari a la creença popular, les transmissions de televisió, per exemple, no viatgen massa lluny. De fet, seria gairebé impossible captar les nostres transmissions més enllà d'uns pocs anys llums de distància. Aleshores, si els trobéssim, què els diríem?
Ostres,
doncs mira, imagina't que tu aquesta tarda o quan vulguis estàs navegant per la pàgina web per buscant, fent una recerca de titulars, i de sobte reps una senyal.
D'acord.
D'una civilització extraterrestre. I què li diries?
Ostres, la veritat és que és una cosa que ni em plantejo, eh?
Ah, doncs,
com estàs? Potser li preguntaria.
No. No crec que li preguntessis això, ni que... És a dir, és impossible rebre-la? No, en realitat no, res és impossible. És a dir, les paraules mai sempre les hauríem d'oblidar. Mm-hmm. Sí que hauríem de respondre a una salutació interestel·lar, això és més seriós, no? Uh-huh. Però el cert és que en els últims 50 anys, al voltant d'un centenar de programes que ha fet SETI, han resultat totalment infructuosos.
Caram.
Sí, sí. En termes de volum de la Via Làctea, només s'ha investigat l'equivalent a un got de cafè, imagina't, perquè la nostra Via Làctea és dins d'un gran espai i és impossible saber-ho tot. Algunes vegades em pregunto jo, per exemple, què és el primer que es preguntaria, això que deia abans, no? A una civilització extraterrestre. Jo dubto que fos la salutació següent, és a dir, que, hola, què tal, mira, us desitgem una vida llarga i pròspera que s'acaba la crisi, que seria el mantra de l'Star Trek. No. Potser una cosa tan abstracta, ens dirien el següent, ens dirien, mostreu-me la vostra equació d'estat.
Ostres.
I nosaltres us mostrarem la nostra equació d'estat.
Equació d'estat?
Sí. I què vol dir això, equació d'estat? Vol dir, equació d'estat és el mesurament de l'estabilitat de l'energia fosca.
Ostres.
Uh-huh. I aquesta és una forma repulsiva de la gravetat que sembla que s'extén uniformement a través de l'espai. I si l'energia fosca és inestable, podria eventualment esquinçar l'univers, un Big Rip, o provocar la seva implosió, un incruix. I què vull dir amb això? Perquè els extraterrestres quedarien com espantats, no? El Big Rip és la teoria de l'expansió eterna, és una teoria cosmològica sobre el final i destí de l'univers. A diferència del Big Crush, en què tot es condensa en un sol punt, el Big Rip és l'univers en que es convertiria en, com te diré jo, en partícules subatòmiques, aniria cap a una fredor, una gelor, unes subatòmiques partícules subatòmiques flotants, molt separades entre si, sense cohesió gravitatòria ni cap energia. En canvi, el Big Crush, la gran implosió, és una de les teories que s'han estudiat molt en el segle XX sobre el destí de l'univers, però avui està descartada aquesta teoria perquè està a favor d'un model d'univers en expansió.
Caram.
Permanent. Aleshores, a veure, la pregunta seria molt difícil de contestar.
Carme, ens queden 20 segons. Una última pregunta de resposta sí o no. Hem de patir perquè els extraterrestres, quan vinguin a visitar-nos, pensin que la solució és la destrucció?
És que no vindran.
Això és que no vindran, això d'entrada.
Sí, no, Carme,
hem d'acabar, 5 segons. Moltes gràcies, com sempre,
gràcies.
I fins dimarts que ve.
Molt bé.